I si dimecres passat fem un homenatge a Josep Cortells i Montanyets, recordem que ell va ser un de les persones represaliades després de la Guerra Civil així a Espanya. Avui tenim a la Tomeua. La Tomeua era la seva dona. Era la dona que tenia un home en la presó. Era una dona roja i per això des d'ací volem fer-li aquest homenatge. Sobretot ara que ens diuen que en temps de la pandèmia hem d'escoltar més que mai els nostres majors. Jo vull escoltar a eixos majors que van passar tan mal i que avui ho tornen a passar mal, però vull saber què passava, com ho passaven, com va ser aquest temps de la postguerra en aquestes dones que tenien els homes a la presó, en aquestes dones que tenien famílies que estaven assenyalades per roges, ho foren o no. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Tu estàs així perquè és la teua besàvia.
La meva besàvia, la Tomeua, que com la coneixia al poble, jo la coneixia com a Carmen, però la gent li deia la Tomeua.
Anem a explicar-li als nostres oients qui era la Tomeua i, per exemple, quan neix la Tomeua i la família.
El 1905, és a dir, a principis del segle XX, i falta el 1999. O sigui, que ja anava camí pràcticament de ser centenària, 94 anys. També fa compte de com es vivia així al poble, molt bé, per arribar a quasi 100 anys, aquella generació.
Uh-huh. Una dona en 94 anys en tot el que portava a les esquenes.
Sí.
Perquè si, recordem que la Tomeua es fica en amo a Barcelona, no?
Sí, és un dels episodis supercuriosos d'ella, perquè jo recordo que ella em cantava algunes cançons que em sonaven catalanes. I jo dic, esta dona d'on ha après? Clar, després ho vaig entendre. Ella tenia quatre germans, que una per cert va morir del que s'anomenava la cucaracha. Tots sabeu que...
La grip espanyola, no?
La grip espanyola, que així, com molta gent pensava que eren les paneroles, les que ho encomanaven, li deien així. I ella se posa en amo a Barcelona per a tindre cura del fill malalt d'una família rica. Això és el que jo he conegut sempre. I un episodi molt curiós és d'anar en el vaixell, no sé per què anirien al vaixell a Barcelona, i la meva rebesàvia, sa mare, amagala en les faldes, en les faldilles, perquè no tenien diners per a pagar
el
passatge. I en la passarel·la, doncs, caure-se-li dins de la mar la xiqueta, i suposo que no sabria nedar. La van poder salvar, però l'estampa devia ser bastant espectacular.
I tant, una dona que ja es comença d'aquestes maneres, és a dir, ja de ben menuda que ja cau dins de l'aigua.
Ja cau dins de l'aigua, però se salva i jo crec que la seva vida és una constant de salvar-se una vegada i una altra.
Després de posar-se... O sigui, ella quan se posa en amo, què te conta? Quines vivències té?
Bé, ella allí va estar uns anys de sa vida, perquè les altres germanes, doncs, crec que algunes sí que com que tenien més escola o la mort rebesa les va poder dur. I doncs imagina't, a mi tant camí entre Barcelona i Vila-real, no? I crec que després, doncs, això, el xiquet aquell que estava malalt va morir, va faltar, i ella va acabar tornant-se a Vila-real.
Que és... I quan torna a Vila-real ella, al cap d'uns anys fa referència a una inclusa, no?
Sí, però al cap d'uns anys jo crec que això va ser ja cap al final de sa vida. Que era una inclusa. La inclusa... És curiós també el nom d'on ve, no? És perquè n'hi havia una casa d'estes d'orfes, de xiquets orfes, que a l'entrar a Madrid tenia una mare de Déu que se deia Aixina, se deia Nostra Senyora de la Inclusa. I d'ahí jo crec que ve ixa paraula, no? Que és a dir, on estaven reclosos els xiquets nascuts de matrimonis il·legítims per aquell temps, o que eren orfes de pare, o que les dones eren absolutament pobres i no se podien fer càrrec. Sembla ser que ja va tindre un fill amb algú i el va dur a la inclusa, perquè imagina't en aquella època.
Això no sabeu si degueré passar a Barcelona, degueré ser fruit d'aquesta època que ella va viure dins d'esta casa de gent pues bueno, que podia permetre-se tindre una cria, perquè ella va fer de cria i ha tingut les coses pel seu nom.
Sí, per a guanyar-se la vida també.
Sabeu si ha coincidit les dades en aquell temps que ella va estar a Barcelona?
Jo pense que va ser prèviament al matrimoni en el meu besavi. Jo pense que va ser prèviament.
No va tindre res a veure en aquell temps que ella va estar a Barcelona codejant-se en...
No, jo, el que jo sé és que això va ser així a Vila-real. Uh-huh. O que, vaja, el pare sembla ser que era d'ací. Sí. Ahir o al matí ja té més detalls, perquè jo sé el que sé, el que t'estic contant. Però que ara ja se casa l'any 28. Aleshores, des del 5, era relativament major per a casar-se. I jo entenc que deguera ser abans.
Uh-huh. El casament d'ella?
Doncs, bueno, això va ser l'any 28, com dic. Fixa que encara no havia ni començat la República. I jo crec que això sí que seria de 23 anys. No sé què havia dit abans, 23 anys tenia. Devia ser un dels moments importants i feliços de sa vida, no? Perquè moltes coses de les que vaig a contar són una miqueta tristes. Però un casament sempre és un moment, i més per a les dones d'aquell moment, de felicitat, de projectes, de tot el que vindrà per davant, i els anys de la República, que jo crec que en el seu cas, ja sigui a Vila-real, van ser prou feliços.
Uh-huh. Ella es casa en una persona d'ací del poble, de Vila-real, en aquest cas és Josep Cortells i Montanyers. Té fills, quasi ne té.
Doncs Carmen, Santiago, Pepe i Eduardo. Santiago és evidentment el meu avi. Uh-huh. Quatre fills i l'altre que no sabem com va ser, però quatre. Sí.
Uh-huh. D'estos, quant de temps estan el matrimoni antes de que posaren el teu besavi a la presó?
Pues si se casa el 28 i ha d'ell l'empresonen el 39, doncs ahir van passar 11 anys. 11 anys de relativa normalitat, fins que ve la guerra i com per a moltíssima gent es capgira tot i els plans i els negocis i tot, perquè ja sempre m'ha contat que vivien prou bé, no tenien problema fins que va arribar això, fins que va arribar aquella guerra.
I entonces ella decidís pues bueno, tirar endavant la seva família, dona la situació que tenien i se fa extraperlista.
Clar, ahir ja enganxem en el moment que comentàvem l'altre dia de la guerra i la postguerra. Uh-huh. Un poc per posar en context, no? Ella se fa extraperlista perquè si l'home estava a la presó, jo donant-li voltes moltes vegades, tenia els seus quatre fills i havia d'eixir endavant, una dona sola, vaja, és que li van abocar això, no tenia cap altre remei. I lo de l'extraperlo, ella, això sí que... A mi m'ho conta, suposo que a tota la família, i per això ho recorde prou. Per ser, la paraula és curiosa, no? Perquè ve d'un escàndol que va haver a la Segona República, i aquest escàndol era per una ruleta elèctrica que n'hi havia, no? De jocs d'estos de bueno, com si fora els escurabutxaques. I com la ruleta aquella l'havia fet un tal Strauss, que era neerlandès, i un tal Perlovitz, de Strauss i Perlovitz, extraperlo. D'ahí ve la paraula de l'escàndol aquell de la... O sigui, aleshores s'aplica un poc a totes les coses així que no són massa lícites i tot això, no? Uh-huh. I bé, fixa que en els anys 40, la postguerra, nosaltres ens vam quedar aïllats, el nostre país, perquè llevat d'Argentina, pues a Franco no el volia ningú, perquè era amic dels que havien perdut la guerra, amic dels, bueno, ja ho vaig dir, de Hitler, dels italians, i aleshores, pues, què passa? En la postguerra, entre que els afusellaments, com ja vaig contar, eren continuats, ja vaig contar l'altre dia a la meva besàvia, sentir els crits de les veïnes quan s'aportaven els homes, tot això, pues, aleshores no quedava un altre remei que buscar-se un poc la vida. Hi havia gent que diuen que se posava a les portes de, pues de lo que eren les casernes a demanar, que això sí que m'ho ha contat el meu avi, això, el pare d'un pare, Santiago, d'arribar a anar a demanar, perquè és que sense pare pues, que no te quedava cap.
I assenyalats, eh? la teva besàvia et te fa l'encàrrec i te diu que has de contar totes les coses que ella anava relatant, que no se perguen, que la gent sàpia el que era allò, el que se vivia en aquell món. Què te conta la teva àvia?
Jo m'ho he escrit com si ho estiguera dient ella, o sigui, com si m'estiguera descrivint com feien l'estraperlo. I això és el que pues, vaig a llegir ara.
Pues anem a sentir a la Tomeua en boca del seu parent, del seu... es diu...
Besnet.
Besnet. Jo, mira, allò de la deformació de dir rebesnet, que no sé per què mos ve així, no?
Sí, la mare de la besàvia és la rebesàvia, crec que sí.
De la teua... En la teua veu, el que mos diria, mos contaria la Tomeua.
Jo me dedicava a eixir de Vila-real i recorria els pobles buscant menjar per comprar, ja que així en molts pobles no faltava el menjar. Quan arribava, comprava el preu que em demanava. Agafava els trens i marxava, per exemple, a València, on comprava una quantitat d'arròs o d'oli. Estos viatges també tenien els seus inconvenients. Com l'estraperlo estava prohibit, moltes vegades, quan la policia mos pillava a la pujada del tren, me requisava tot el que portava i algunes vegades, fins i tot, em detenien. Això és el que passava a principis dels anys 40. Però va passar un temps i la policia va anar agafant confiança en els estraperlistes, en les propines que els donaven i en els favors que moltes dones que portaven tot aquell menjar sota les faldes feien a la policia. Ja podeu pensar la classe de favors als que em referisc. A partir d'aquell temps, passaren els paquets cap als trens, es va fer una tasca més fàcil. La policia feia com que no ho veia. Però quan pujaven al tren en els paquets, trobàvem un altre problema. Havíem d'amagar tot el gènere per tots els racons del tren, perquè durant el viatge, quan no ho esperàvem, en qualsevol estació pujava la policia al tren i si veia algun bony sospitós, se l'emportava. Però els estraperlistes mos les sabíem totes i ja coneixíem tots els racons on amagar el menjar perquè no el trobaren. Alguns estraperlistes fins i tot pujaven als sostres del tren i corrien per sobre com si correguessin per terra. Sentien sovint els seus passos allà dalt. A més d'un li va costar la vida perquè no se donava compte que venia un túnel i els matava. Quan el tren començava a entrar per Vila-real, se notava un moviment continuat d'estraperlistes. Allà havien d'anar preparant tot el gènere que portaven amagat al tren o baix de les faldes, perquè abans d'arribar a l'estació era convenient desfer-nos de tot. Vos explicaré el sistema que utilitzàvem. Quan el tren començava a entrar a l'estació, afluixava una miqueta la velocitat. Els estraperlistes llançàvem des d'allà, des del tren, tots els paquets. Tota la mercaderia era recollida per familiars, per a dur-la a vendre, i així començava l'estraperlo al poble. Agafàvem el gènere i cadascú escollia un lloc, vigilant que la policia no ens vera. Oferíem el gènere que tenien. Perquè el públic sabera que venien, sovint portàvem de reclam a la mà una o dos barretes de pa. En l'estraperlo, doncs, algunes persones van guanyar molts diners, però també a alguna amiga li va costar la vida o més d'una pallissa. Els primers dies que van començar a vendre estraperlo, els urbans mos seguien i es quedaven en el gènere. Però ja quan va passar un temps, com que me coneixien i els estraperlistes es feien algun regal de quan en quan als urbans, pues podien vendre sense que mos molestaren. Jo l'únic que volia era que els meus fills pogueren sobreviure. Era una dona sola i el meu home estava a la presó.
Ojo, sentir això i imaginar-te tot el que ella detalla. Val? El fet de llançar els paquets i que n'hi hagueren familiars esperant-lo. La sensació de tornar en algo i que no te furten les coses per el camí. I que, a més, les autoritats tenien dret a tot en aquell temps.
Sí, absolutament tot, ja ho he explicat. Fixa que, clar, en aquell moment, com la gent al principi de la postguerra tenia el que s'anomena la cartilla de racionament, uh-huh. i dins n'hi havia els cupons de pa, de sucre, d'oli, però allò era mínim, és que això no donava per a res. I a més el pa, per lo que conten, la qualitat era roïníssima, uh-huh. no? Perquè primer era pa de blat, se veu que se li va acabar la farina a l'estat i ja va passar a ser panís, i allò pues, era, bueno, però almenys alguna cosa tenien per menjar, però que era mínima. I aleshores a la gent, com a la meva besàvia, pues, no li va quedar més remei que buscar-se la vida.
Uh-huh. Ens diu això, continuem, tenim algo més, te va comentar algo més en aquell moment?
Sí, bueno, una altra de les coses que ja feia, sé que era carregar molts sacs, bueno, per a l'agricultura que era en aquell moment, i per això ella era xeperudeta con la Mare dels Desemparats, no? Ella sempre contava que era perquè havia carregat a muntó sacs a la terra.
La Tomeua, jo cada volta me sentiria més orgullosa d'haver pertanyit a esta família, a esta dona, aunque supose que quantes Tomeues hauran n'hi hagut?
És un poc
el que... En totes parts d'Espanya estem parlant, per lo que se va viure. Quantes?
És un poc el que em porta així, vull dir, ni sóc ningú especial, ja ho vaig dir, ni el meu besavi era res, ni alcalde ni res, era un veí normal, totalment normal, però, no sé, algú ha de contar aquestes històries, no? Perquè segurament la Tomeua és la Tomeua de molta gent d'ací del poble, que tindrà històries mil per contar.
Ella, vam parlar la setmana passada també de que era una persona que tenia gràcia. Era algú que entre les coses que feia era trencar l'enfit, llevar el mal d'ull, currar la liacrà.
Sí. Ahir sempre dic el mateix, no? Era un temps en el que no n'hi havia tants metges, uh-huh. però les malalties estaven ahí, no? I bé, ella tenia aquesta gràcia que a més és prou curiosa perquè és una tradició merament valenciana, jo crec, uh-huh. Uh-huh. que és una gràcia que només se passa entre les dones, en Dijous Sants, no Divendres Sant, tot això ho haureu sentit, és que sou d'ací del poble. Així se diu passar la llista. I passar la llista ja sabeu que era agafar la mesura de fins al colze, des de, ara ho diré, des del melic, no? I la mesuradora, la medidora, uh-huh. doncs en un drap, en una tela, doncs t'agafava la mesura i en això te feia com la diagnosi.
Uh-huh. En aquest cas jo l'he vist en un mocador.
En un mocador.
Uh-huh. I des del colze hasta els dits de davant, sí. anava fent-te la medida hasta que te curava el que era la parà.
La parà, exacte. Uh-huh. Que la parà, bueno, n'hi havia diversos mètodes. Jo també, pues, el massatge en oli, vull dir que realment jo crec que és el que era més efectiu, perquè un massatge te cura la parà, però per raons realment tècniques.
Pues,
jo crec.
Sí, parles de les raons tècniques, jo m'he de conscienciar tant quan em passàvem la llista que a mi se me passava el malestar, eh?
Sí, sí, no, bueno, no vaig entrar jo perquè no volem promoure, però que això se feia al poble, això ho estem constatant, se feia i bueno, jo a la meva besàvia sí que li he sentit, pues, això, per a llevar la parà, per a passar la llista, i el mal d'ull també se llevava, que per cert també se llevava els animalets, que això era una cosa que jo crec que molta gent ja no recordarà, perquè com els animals eren tan importants, pues també se li llevava, bueno, se li feia la llista als animalets per a que se curaren i coses d'estes.
Clar,
no coses d'estes fosques.
És que en una família els animalets, els animals eren els que sustentaven la família, però tant tenien que tindre o disfrutar de la mateixa salut que tenien tots els membres de la família, per tant també se'ls cuidava molt.
I és curiós també que quan passaven la llista, bueno, a banda d'anar-se santiguant, això és religiositat popular, vull dir, no és la religiositat oficial de quan anem a l'església, això és popular.
Sí.
Dient una pregària secreta que, bueno, normalment si diuen que se passa de les àvies a les netes, no? Uh-huh. I aleshores el que fan el dijous sant és ensenyar-te aquesta pregària. Jo me les sé, però només diré el començament perquè és secreta.
Sí, perquè el que diuen, el que m'han ensenyat a mi és que no se pot dir en veu alta. Te ho diuen a l'orelleta, tu tens que memoritzar i te ho diuen només dijous sants.
Exacte.
I això és, sí que poden dir-ho, de, bueno, pues algú te ho diu. El que passa a la gràcia, diuen, és de...
El secret de la pregària.
Eix és.
Sí, però el començament el podem dir, no?
El podem dir, sí, el començament.
Bueno, la de curar l'enfit o de passar la llista és: airada si és pel matí, valga'm Déu i Sant Martí. Si és pel migdia, valga'm Déu i la Verge Maria. Està... Fins ahir, vull dir, continua.
Sí, 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 sí.
I fixa que també rima, jo crec que era per facilitar la memorització.
La memorització.
I la de curar el mal d'ull comença així. Dos són els que t'han fet mal, tres els que t'han de curar, pare, fill i esperit sant. La Mare de Déu és mare de Nostre Senyor, la gloriosa Santa Isabel, mare del gloriós Sant Joan. Així com aquestes paraules són certes i veritat. Fins ahir, no? Perquè és més llargueta. I són curioses aquestes pregàries perquè se les aprenien oralment, vull dir, te l'has de saber. Jo crec que no s'arribava a escriure perquè no se podia escriure.
No se podia escriure ni dir en veu alta.
Exacte.
És dir, a no ser que estiguin dos persones a soles en un mateix lloc i sapien que ningú el sentia. Perquè entonces com que se trencava ixa màgia o ixa espiritualitat que se dona, tu quan vols a algú li dones el millor que tens i en este cas és que puga ajudar. Mira, Santi, i jo el dimecres passat per la nit vaig posar la televisió i en la 2 estava així en el documental El silencio de otros. Sobre les víctimes del franquisme i és guanyador aquest documental dels Premis Emmy. Que casualitat, no?
Sí, perquè això és el silenci dels altres. A més, m'ho vas dir tu, perquè quan estàvem parlant així del meu besavi, protagonista per raons evidents, perquè va ser el que va estar en la presó, vas dir, i la dona? I les dones? I és veritat, moltes dones van anar al front, com qualsevol, és veritat.
Especialment. Però aquestes van estar reconegudes.
Però aquestes van tindre un cert reconeixement, és cert.
Però i les dones que van estar senyalades de roges per estar casades en un home que a voltes sí havia militat i a voltes no havia militat, simplement era per enveja, per no voler tornar-li uns diners que se li devien perquè volien comprar-li les terres. Aquestes dones, com la Tomeua, què ha passat en elles? Quin reconeixement han tingut?
Jo crec que sí, l'han tingut molt, molt poc, no? I realment tenien històries, que això és important, jo crec que ens hem adonat tots ara, en això de la pandèmia, el que havies dit tu al començament en l'editorial, escoltar els nostres majors. A banda de perquè són històries interessantíssimes, jo ara me penedís molt, quan sentia la meva besàvia que contava historietes d'estes, les batalletes d'abuelo, que diem, pues no haver-li preguntat més coses, perquè ara ja no puc, perquè ja va faltar. Però les històries prenen vida també i també...
Estos dies, Santi, suposo que has estat parlant de família perquè anaves a fer este programa. Tu has vist com els teus familiars, que ja tenen també una edat, els has vist que tornava a brillar els ulls pensant en tot el que ha sigut la seva vida, la vida de sa mare?
Sí, perquè, clar, jo el meu avi, que és el que també m'ha contat molt, que també va faltar fa uns anys, quan ho contava, jo recordo de faltar, quan ella anava a faltar, i ahir ja t'estic contant una cosa més íntima, de recordar escenes de sa mare i la seva infantesa. Vindre-li en aquest moment, quan ja vas a acomiadar-te del món, perquè són les històries, i a més va ser un moment molt intens d'este poble. I a més fixa't, m'ha vingut ara al cap que l'any 46, que va ser els anys 40, ve un moment primordial per a Vila-real, que és l'any de la Gelà, que, vamos, això jo crec que és quasi que mític, vull dir, és com un punt d'inflexió en la vida de la ciutat. I diuen, jo sempre he sentit que l'any 46 ja va ser si ja estàvem passant gana, misèria i de tot, això ja va ser Vila-real el tot, o sigui, ja destrossar-la. Però a partir d'ahir, d'aquest moment de catarsi o de destrucció total, va ser quan Vila-real va començar ja a pujar, a remuntar, ja va vindre la indústria, tot. Sempre han dit que va ser el punt...
L'any 46,
l'any de la gelada, l'any punt d'inflexió. De la misèria més absoluta ja començar a remuntar.
Santi, espero que la Tomeua hagi tingut el reconeixement en esta ràdio, que la gent que estiga sentint-lo pensi en la Tomeua com aquelles dones que van tindre que eixir endavant a l'extraperlo, perquè està ben assenyalat és per aquell moment que se va viure tan dramàtic en Espanya, en este país.
I que des d'on estiguen, que ens donen força a tots per a superar aquests moments en els que estem i els que vindran, no? Que si elles ho van passar, nosaltres hem de agafar forces també i tirar endavant com siga.
Moltes gràcies, Santi Cortells, per haver-nos fet partícips de lo que és la teua família i lo que és la família, una família en aquell moment, en aquells temps, qualsevol família de qualsevol ciutadà d'este país.
Moltes gràcies a vosaltres.